Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials, però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres, altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Sí, avui tornem a muntar l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea molt senzilla, la de que els bons llibres són més discrets del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això, avui, en nom de les biblioteques de Barcelona, us parla el bibliotecari Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia aquell tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui l'aparador el muntarem de la mà d'una escriptora a qui seguim i llegim des de fa molts anys. Estem parlant de Marta Carnicero. Marta és una d'aquelles autores que arriben a la literatura després d'haver viscut unes quantes vides. És enginyera industrial, professora de tecnologia, ha estat gastrònoma, però el seu despertar a la literatura ja és veterano i poderós. La seva obra de ficció inclou El cel segons Google, Coníferes, una novel·la epistolar ambientada en una comunitat alternativa que fuig de la tecnologia, i Matrioscas, un viatge sobre l'exili, el real i l'emocional, amb dones que porten històries dins d'altres històries, com les nines russes del títol. Totes tres comparteixen una cosa, la manera que té la Marta de narrar sense pressa, amb una prosa neta, on gairebé hi ha un desplaçament, un secret, un buit que cal llegir amb atenció. I avui ens acompanya per parlar de literatura i de passió lectora. Benvinguda a Ràdio Maconda, Marta.
Què tal, com estem?
Doncs molt contents de tenir-te aquí. És habitual que parlem amb els escriptors dels seus propis llibres, però aquí els volem conèixer també com a lectors, lectors tan apassionats que es van dedicar a escriure. Què té més força a la teva vida, Marta, la lectora o l'escriptora?
Home, la lectora. La lectora hi era primer i aquesta és la que ha marcat el camí de tota la resta, no?
És més veterana la lectora.
I tant, i tant.
I també té més hores de vol, segurament, no?
Oh, i tant, sí, sí, sí. Tot i que amb les hores que es dediquen a escriure, o sigui, les hores que demana una novel·la, ja arribarà un dia que les hores de vol ja estaran invertides.
S'empataran.
Però bueno, sí, sí.
I quan estàs creant, tries molt bé allò que t'acompanya de forma lectora, allò que estàs llegint, de manera que t'influenciï per bé o que no t'influenciï gens?
La veritat és que mentre estic escrivint no llegeixo gaire. Aha. I el que llegeixo, llegeixo potser per obligació, perquè n'he de fer una ressenya o perquè, no ho sé, perquè sigui. Ara, per exemple, doncs he rellegit uns contes perquè he fet una tria per vosaltres, no? Doncs ara me'ls he llegit perquè tocava. Però llegir per gust, ho faig entre novel·les. Ja, últimament ja sí.
Intentes quedar-te a soles amb l'escriptura.
Exacte.
Doncs abans de començar a posar llibres a l'aparador, volíem preguntar-te sobre la premissa del programa. Partim de la idea de que l'actualitat, l'urgència comercial, destaca obres que no tenen per què passar el test del temps i que el temps, en canvi, fa la seva pròpia criba, no? Què et sembla que fa el temps amb els llibres?
Mira, jo és que estic tan d'acord amb aquesta tesi vostra perquè m'ha passat, un temps que col·laborava amb BTV i els hi portava coses que no eren novetat, però és que era una qüestió de militància, de dir, mira, i aquí situo el Xavier Vidal, el llibre de No llegiu, que diu que quan li entra una persona a la botiga i li pregunta on és la taula de les novetats, i diu, senyora, vostè ho ha llegit tot? No. Doncs llavors, per vostè, novetat és qualsevol cosa, no? Qualsevol cosa que no hagi passat encara per les seves mans i pels seus ulls. Per tant, són novetats i, a més, novetats que, com tu dius, han perviscut, no? Han superat el test del temps, que no tots el superem o el superarem, no?
Sí, i a més, no només no ho hem llegit tot és novetat per nosaltres, hi ha novetats que ens esperen des de fa 3.000 anys, en algun cas.
Exacte.
Sinó és que encara que ho hem llegit, si rellegim, sembla que és nou.
I tant.
Quina percepció tens tu de la relectura?
Mira, a mi em passa una cosa curiosa, i és que, bueno, jo al principi no era molt, molt curosa amb els llibres i no els marcava de cap manera, però ara sí que feia molts anys ja que els subratllo, no? I m'ha passat dues coses amb la lectura. Des que escric, o des que escric de forma una mica, anem a dir, més professionalment, ja no puc llegir de la mateixa manera. No Clar. Puc llegir sense buscar les cordes que sostenen la tramoia, no puc llegir sense, doncs això, sense mirar com està fet, no? Sense admirar-me també per com ho ha fet l'autor o l'autora, això per una banda. I per l'altra, ja, aquesta és una cosa que jo crec que ho he comentat amb altres persones i ens passa a tots, que tu agafes allò que va llegir la Marta amb 30 anys i està subratllat i ho obres i comences a llegir i dius, i això per què ho vaig marcar? O sigui, alguna cosa que representa que és supersignificativa la teva vida en aquell moment, que la marques i després dius, a mi això no m'està dient res. I en canvi, això altre que em diu molt, ara no ho tinc subratllat, no? I em tocaria marcar-ho. Potser hauríem de subratllar amb diferents colors segons l'època. Primera lectura, segona lectura, tercera lectura, no? I així veuríem també una evolució de la persona que som.
Sí, és el riu d'Heràclit aplicat a la lectura. No?
Exactament.
No només canvia el llibre, sinó també canvia la Marta.
Canviem nosaltres, exacte. I també ens anem fabricant a partir de les lectures prèvies, no?
Doncs anem a disposar-nos a posar llibres en aquest aparador que hem buidat de novetats. I ens ha sorprès, quan ens has indicat de quins llibres parlaries, que has triat un gènere concret, has triat el conte.
Exacte.
És un gènere important per tu?
És un gènere, sí, a mi m'agrada, que, mira, hi ha una cosa que cada vegada defujo més. I em sap greu, perquè m'encantaria tenir temps infinit i poder llegir llibres molt extensos. Però els llibres molt extensos de vegades em fan patir perquè penso, clar, davant d'aquest llibre de 600 pàgines, a banda que em demana una concentració de potser setmanes o mesos, perquè el dia a dia doncs, ens permet llegir el que ens permet llegir, que està molt bé poder consagrar un estiu a llegir una novel·la, però no sempre és possible, clar, m'està limitant, perquè una novel·la de 600 pàgines m'està fent que no en llegeixi 4 de 150, no?
Sí.
I serien 4 veus diferents. Llavors, què millor que els contes que són com una capsa de bombons, no? I cada conte és un tastet d'aquella veu, d'aquell autor, i de cop, mira, ara penso en un dels contes que porto, que és el ruletista. Tu agafes el ruletista i després necessites llegir Cartaresco, necessites saber més coses, no? I no l'he llegit tot, ni molt menys, Vull dir que també el tinc pendent perquè també té totxos, aquest senyor,
I tant.
Però, com a mínim, seguir tirant pels contes de Cartaresco, de dir, bueno, què em puc permetre ara mateix, no? Doncs encara que siguin peces curtes. En aquest sentit, el conte el trobo molt gratificant, perquè et dona molt amb molt poca inversió de temps. I et permet seguir mastegant allò que tu has llegit durant molt de temps, perquè el conte està molt pensat. Jo no escric contes perquè no en sabria. Sembla un gènere massa perfecte.
Bueno, això ho haurem de comprovar.
No, em vaig fer una vegada, que en tinc dos de publicats i no cal que els busquis.
Sí, deia Cortázar que les novel·les han de guanyar per punts i els llibres i els contes han de guanyar per cau.
Doncs això mateix.
I en aquest mateix programa Jordi Puntí es va dir, bueno, es poden utilitzar moltes metàfores, no? La novel·la és un mar, el conte és una piscina.
D'acord, m'agrada.
Són boniques aquestes idees.
M'agrada, sí.
Doncs amb aquest cant a la diversitat del món literari encarnat amb els contes, anem a començar. I has començat la teva tria parlant d'un dels mestres internacionals del gènere, que és Julio Cortázar, i un dels, el seu conte més breu, segurament, que és Continuidad de los Parques.
Segurament és el més breu i és el que a mi m'ha marcat més. És dir, jo l'he triat perquè abans parlaves, no?, de qui va ser primer, no? Evidentment va ser la lectora quina de les dues personalitats és la persistent, diguéssim, no? És la lectora, sempre. Però precisament recordo que aquest conte va ser el que a mi em va fer un clic. Això va ser, jo crec que era primer o segon de BUP, això no me'n recordo ara, però me'n recordo perfectament de la professora que ens va portar aquest llibre. Bueno, aquest conte fotocopiat, no? Era un dinar 4. I ens el va començar a analitzar. I jo recordo que després, ara vull dir el nom de la professora perquè encara tinc l'esperança que algú conegui la Begoña Acero i li facin arribar aquest agraïment que ja vaig posar a Matrioshkas i ja el vaig posar també els agraïments perquè espero que aquest missatge a l'ampolla li acabi arribant algun dia, no?
Això recordo seria que molt cortazaria també.
Seria cortazaria també, seria moltes coses. I també jo crec que seria justícia poètica perquè no se la va tractar bé en aquesta professora a classe. Jo recordo que ella patia molt. Jo crec que venia d'un àmbit acadèmic molt seriós, ella ens volia insuflar un amor per la literatura i no tota, diguéssim que no tota la població a la qual es dirigia tenia el mateix interès per allò que ella explicava, no? I I bueno, ella patia perquè no aconseguia que la classe anés per on ella volia en alguns casos. I a mi això em sabia molt de greu. Recordo això, que va venir amb aquesta pàgina fotocopiada i jo, perquè en aquell moment era mandrosa, no vaig voler treure la llibreta i començar, vaig pensar, ja ho escric aquí la fotocòpia. I la fotocòpia va quedar totalment coberta amb fletxes i anotacions perquè, com ella ens deia, en la bona literatura nada és gratis, no? I va anar pràcticament paraula per paraula analitzant per què Cortázar havia triat allò i no una altra cosa i per què ho posava allà i no en un altre lloc, no? Per tant, aquest és el conte que d'alguna manera a mi em va fer un clic de dir, ostres, qui pogués escriure com aquesta persona, qui pogués escriure això? I en el moment que tu dius qui pogués escriure això, ja estàs començant a fer un petit pas cap a l'escriptura, no? Uh-huh. Ja escrivia, d'abans, però no era el mateix. No era el mateix.
I què t'atrau d'aquest joc que li agrada tant a Cortázar entre la realitat i la ficció? Com que sembla que el conte surti i t'afecti a tu mateix i t'entri a dintre.
Sí, exacte. M'agrada precisament tot aquest joc metaliterari i ho veurem en altres dels contes que he triat, que els he triat així una mica, o sigui, no és que l'ordre l'1 sigui millor que el 5 i millor que el 10, no, sinó que els he triat una mica, excepte aquest, que sí que havia de ser el primer per nassos. La resta, doncs, m'han anat venint al cap, n'hi ha diversos que juguen amb la qüestió de la metaliteratura, no? Uh-huh. Amb aquest joc entre realitat i ficció, amb aquest joc entre el nostre dia a dia i la vida. Mira, com diu, després parlarem de l'Enrique Vilamates, no? Parla de la casa de la ficció, no? Una casa, té un llibre que es diu Una casa para siempre, no? Uh-huh. La ficció, que és la casa on sempre voldries viure, no? I després també parlarem de Cartarescu i també parla de tant de bo pugui jo per viure, no? Pugui sobreviure en la ficció, perquè si estic viu en la ficció, estic viu per sempre, no? Llavors, aquí, Cortázar el que fa és un joc circular, un joc en el qual uns personatges agafen relleu, és com si sortissin de la pàgina per convertir-se en reals. Hem parlat abans que t'he preguntat si es podien fer spoilers o no. Jo no sóc fan dels spoilers, tu m'has dit, explica-ho tot.
Estàs oficialment, radiocondilment autoritzada a fer
autoritzada a spoilejar. Bueno, jo cada cop que faci un spoiler ho explicaré perquè us pugueu tapar les orelles, no? Ara en ve un. Ja dic, és que aquest conte jo penso que si l'espoilejo el rebento, com la majoria de contes, Però, bueno, ho faré perquè se'm demana, Se m'insta a fer-ho. Però, bàsicament, tenim un home de negocis que està assegut en una butaca molt concreta, que és una butaca de vellut verd, i està llegint una novel·la i, a poc a poc, es va deixant guanyar per l'interès, per l'entusiasme, no? Que li desperta el text. En aquest text et trobes amb una parella d'amants que decideixen que hi ha una cosa que s'ha de fer i s'ha de fer, i aquesta cosa que s'ha de fer és matar el marit. I, d'alguna manera, resulta que, que el marit acaba sent el lector, no? Perquè es diu Continuïtat de los Parques, aquest conte. La clau està precisament aquí, no? En el conte que ell llegeix, ara m'ho inventaré, perquè no me'n recordo. Hi ha un parque que és el Parque de los Robles i un altre parque que és el Parque, no sé si és de los Álamos, ara és que no ho recordo. La qüestió és que l'única diferència entre parcs, entre la ficció i la realitat, és l'espècie de l'arbre, no? Uh-huh. Però si tu arribes a entendre que els parcs poden estar una continuació de l'altre, no? Que entra per el Parque de los Robles i després se convierte en Álamos o a la inversa, o l'arbre que sigui, doncs entens per què, entens on hi ha la costura entre la realitat i la ficció, no? I això, aquest conte el veig com una cinta de Moebius, aquella cinta que no té vora, no? Aquella superfície matemàtica sense vora, que tu comences a transitar-la per la part de fora i no saps com ets a la part de dins i no saps com tornes a ser a la part de fora, i aquí és una mica el mateix, ets a dintre i a fora a la vegada, i també nosaltres estem llegint aquest lector que està formant part de la història, no? Per tant, tenim una mena d'estructura de caixes xineses que també és molt interessant.
Doncs Cortázar va publicar aquest llibre dintre el recull que es diu Final de Juego.
Exacte.
I ho va fer a la rabiosa actualitat de 1964.
Sí, senyor. I 10 anys abans que jo naixés.
I jo també.
Sí, també ets... Hombre, quina gran anyada, el 74.
Som de la mateixa quinta, sí. I justament és un conte que posa en joc també l'actualitat. És un conte que podia haver estat escrit aquest matí, fa 3.000 anys o fa 200, no importa.
Totalment d'acord.
La literatura s'escriu en temps present, d'alguna manera. Uh-huh. I ens has dit que, diguem, portaves un bonus track que dialogava amb aquesta continuïtat de los parques.
Que dialoga amb la continuïtat de los parques, que és un conte de l'Enrique Vilamates. Forma part d'un recull que és Exploradores del Abismo. Em fa molta gràcia a veure, és que Vilamates a mi m'encanta perquè, a més d'escriure molt bé i a més de despertar tot el que desperta, no?, la seva literatura, a més, al seu voltant sempre hi ha coses curiosíssimes i interessantíssimes,
és
no?
És un imant de rareses.
Exacte, exacte, i d'anècdotes, no?, d'anècdotes per les quals et pots aferrar i podries, bueno, a banda que ell va pel carrer i en un moment ja troba quatre temes per una novel·la, que penso, per favor, explica'm com ho fas, perquè a mi m'encantaria, no? Bueno, doncs resulta que quan ell estava, havia acabat Doctor Passavento, o estava a punt d'acabar-lo, i deia, bueno, i ara què fas? I diu, estic escrivint el títol d'un recull, no? No estic escrivint, estic escrivint el títol, i el títol era Exploradores de l'abismo, i sembla que en els dies següents doncs li van anar venint històries, no?, que tenien a veure doncs amb aquest abisme, no? Després fins i tot també l'Anna Maria Iglesias va fer una mena de llibre entrevista que va sorgir de la, bueno, les converses que ells van tenir durant la pandèmia, que també es diu Ese famoso abismo, no? Sí. O sigui, l'abisme és un tema que l'ha tocat l'Enrique Vilamates, i en aquest, recull Exploradores de l'abismo hi ha un conte molt curt, també un microconte, et diré que és més curt fins i tot que el de, que el de Cortázar, és mitja plana, i el conte es diu Nunca hizo nada por mí. És un conte on el títol torna a ser la clau, no? Perquè comença amb un personatge que es queixa i diu, és que clar, l'autor, fixa't, diu, mira com s'ha liat, diu, el dia que havien d'executar no sé quin personatge fa que vagi a comprar, m'ho estic inventant perquè ja no me'n recordo, fa que vagi a comprar flors, el dia que no sé què, tal, o sigui, tot d'incongruències, no? Li atribueix un tot d'incongruències que afecten altres personatges, diu, però a mi, per mi no va fer res, diu, a mi em va deixar que em fes vell i que em fes, diu, cascarràbies, no? Diu, en aquest poble mort i irrellevant, no? I llavors tot això resulta que tenim, aquí, spoiler, again, torno a fer un spoiler, tapeu-vos les orelles si voleu llegir el conte, que té molta més gràcia que el que jo explicaré, perquè, clar, la gràcia del conte no és el que explica, sinó com està explicat, quin és el viatge que us fa fer, no? Però, bueno, la qüestió és que això ho està llegint un personatge en una parada de tramvia, que diu que té la sensació que se'n va cap a un hotel d'una població també morta i irrellevant. I tu et preguntes si aquesta connexió que està fent amb la ficció no el portarà ja directament a ser ell mateix, aquest personatge que s'està també llegint, no?
Sí, i també continuïtat.
També, jo trobo que també, per això trobo que dialoga amb continuïtat de Los Parques, perquè permet pensar amb aquesta continuïtat. I a més, tornem a ser al mateix lloc on estàvem, no? Llegit i lector, tots dos, són llegits per nosaltres, no? Per tant, tornem a tenir aquesta estructura de la literatura dins de la literatura i dins de la literatura. Per això trobo que és un conte que lligava molt bé amb aquest altre de Cortázar, i els dos són autors que a mi m'encanten.
I és la tercera vegada en aquest programa que surt Enrique Vilamates com a bonus track. És una altra de les rareses que emanen del món vilamatià, que resulta que ell sempre dialoga, perquè és part de la seva literatura, també, dialogar amb les altres literatures.
Ell ho fa sempre, clar. Sí, 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 sí.
És un autor hiperliterat.
Sí, té un altre conte, que jo diria que també és a Exploradores de l'abismo, on també parla de, bueno, és que, clar, ara jo feia novel·les i ara vull fer contes i, clar, he de canviar la veu, he de canviar el tema, he de canviar-ho tot, i també comença a fer veure que diu, ah, clar, m'han dit que sóc massa metaliterari, i mentre diu això va citant diferents obres i diferents autors, i també te'n cita tres o quatre, i dius, vale, vale, no quiere ser metaliterario, però t'està fent la broma, perquè continua sent metaliterari, no pot no ser-ho, no? És l'essència mateixa de Vilamates, no? Aquest diàleg constant entre obres.
És un lector que escriu, també.
És un lector que escriu.
Doncs anem de Vilamates i d'Argentina, passem als Estats Units i anem a l'any 1949 amb el recull que va publicar Shirley Jackson, La loteria i altres històries. Ens concentrem amb el conte, increïble conte, que es diu La loteria.
Hombre, La loteria. La loteria, un altre conte que és que a mi em sap greu perquè els he triat, perquè no només estan ben escrits, sinó que molts cops tenen un gir final al·lucinant,
aquest,
i aquí estic xafant-nos tots. Però la qüestió seria, aquí, fixem-nos de nou amb el títol, no? Una loteria sembla que ha de ser una cosa, bueno, clar, et pot tocar una mala loteria, però en principi una loteria és motiu de joia, no? I aquí resulta que ens trobem amb una loteria, ja, si l'heu de llegir, salteu-vos aquest tros de nou, o sigui, aquest serà un programa per no ser escoltat, val? Us quedeu només amb els títols i a partir d'aquí us aneu tapant les orelles, perquè, clar, què passa? Partim de la base que Shirley Jackson és un dels exponents del terror psicològic, no? En català hem pogut llegir traduïda, em sembla que és pel Martí Sales, no sé si sempre, però Martí Sales la traduïda per l'altra editorial, i després també, bueno, en castellà també, ara no sé, punyeta, perquè ho tenia al cap, però vaja, que està, la podeu trobar en les dues llengües, lògicament, és una gran escriptora. Llavors, clar, algú que se centra, per cert, obro parèntesi, hi ha un biopic de la,
ah, sí?
De la Shirley Jackson, que em fa molta gràcia perquè tu busques la Shirley Jackson i et trobes, em sembla que tenia 4 fills. I la veus en una foto, ella fumant, amb els fills al voltant i un gos. I en el biopic no té fills. I dic, home, a veure un moment. O sea, vale que tu facis una adaptació lliure, però no s'assembla de res, no?
Home, de tenir 4 fills a no tenir-ne, canvia molt la vida.
Canvia molt la vida, tu diràs. És que amb 4 fills el que trobo que és digne d'elogi és que la dona fos capaç d'escriure i escriure d'aquesta... Potser per això era tan terrorífic el que escrivia, eh? També podria ser. La qüestió és que... aquest conte, quan el van publicar, va causar molta controvèrsia i va rebre una allau de crítiques. Tu tens apuntat el 49, jo tinc apuntat el 48, però vaja, que va ser en aquella època.
Va per aquí.
Jo, no, sí, exacte, jo tampoc no tinc massa clar, però sé que va sortir el New Yorker. I de què parla? I aquí és on començo l'espoiler, val? Parla de la pressió de grup, parla de la hipocresia, parla de les pors irracionals que dius, bueno, i això, per què ens ho creiem, no? Parla de la violència institucionalitzada en nom del grup, del bé comú, no? I, per cert, aquest conte el podem trobar adaptat al còmic pel seu net. El seu net, que es diu Miles Hyman, jo el tinc a casa, i està molt bé l'adaptació, perquè realment aconsegueix el que per mi és el més important d'aquest conte, que és un augment de la tensió progressiu, que tu comences, bueno, és un dia que fa sol i tal, em sembla que és un dia fresc i tal, em sembla que és el mes, a veure si jo tinc apuntat, penso, del mes de juny, diries, cada any, el mes de juny, la data de la loteria, jo faig un tuit i dic, recordem que no ens podem equivocar com a societat, no? Bueno, jo soc una idealista, tot i que això del Twitter ja ho hem de deixar, ho hem d'abandonar, no? Uh-huh. Però, no, ara no em sortirà, jo diria que 27 de juny, sí senyor. Bueno, el 27 de juny representa que hi ha aquest ritual atàvic que parteix d'una loteria que es fa a tots els pobles d'una zona de l'Amèrica Profunda, no? Llavors, en aquest crescendo et vas adonant que passa alguna cosa. Comença un dia, doncs, això, assolellat i amb el cel blau, i de cop t'adones que a qui li toca la loteria doncs, té un molt mal final, no? Tampoc cal que l'expliquem tot, però un final del qual fins i tot participa la pròpia família. I això és un final que té a veure doncs, amb la recerca, amb la persecució del bé comú, però molt ancorat en una explicació atàvica, irracional i que no té cap fonament. No?
Sí, i hi ha tantes crítiques implícites.
Hombre, clar.
Per exemple, el valor de la tradició, d'allò que s'ha de fer perquè s'ha fet sempre.
Perquè s'ha fet sempre.
O el valor d'allò que es decideix com a poble.
Exactament.
Que són coses delicades.
Sí. És delicat perquè tu pots decidir com a poble moltes coses, però quan hi ha vides en joc, cuidado, no? Sí.
És tremenda, Shirley Jackson. És com una mestra de l'horror, però explicat des de la quotidianitat.
Exacte.
Que és la cosa màgica, no? Aquí no hi ha monstres. No està Cthulhu.
Exacte. Et porta fins... És com si t'agafés de la mà i et portés a una clariana del bosc i quan ja no t'ho esperes, pam! Te atiza, que dicen en castellano, no? Pam! Et clava i dius, home, i ara d'on m'ha vingut això? Doncs allà, quan menys t'ho esperes, ja has rebut, no?
Doncs sí, efectivament hem estat buscant la publicació de llibres de 1948, però com del
conte
és del 1948, però com acostuma a passar amb els contes, després quan s'agrupa amb uns altres, es publica com a recull i això va sortir com a recull a l'any 1949.
Perfecte, doncs ja ho tenim clar.
Doncs no ens movem dels Estats Units, anem a Last Night, l'última nit de James Salter.
Sí. Sí.
Per què has triat aquest conte?
Mira, l'he triat també, clar, és que jo estic aquí en plan buscando cosas epatantes, no? No és que ho hagi fet expressament, però realment és d'aquells contes que quan... A veure, a vegades hi ha gent que diu, recomana'm un conte, i penses, si aconsegueixes que aquesta persona que saps que potser no és molt lectora, penso sobretot en adolescents, que estan buscant el seu lloc a la literatura, i que és allò de, el dia que trobis allò que t'agrada, no pararàs de llegir, però ho has de trobar, no? Penso, de vegades, si els hi proporciones una cosa que... La loteria pot ser un exemple molt bo, no? Bueno, tots, el continuïtat de los parques, jo me'n recordo el dia que vaig anar a la meva filla i li vaig dir, ja amb el llibre obert, i vaig dir, mira, llegeix-te això, no? I esperant... Però també, el que passa és que jo m'apassiono molt fàcilment. Me'n recordo quan feia classes de tecnologia que arribava als meus alumnes, això sempre explico aquesta mateixa història, però arribava als meus alumnes i el dia que els explicava una espira que gira dintre d'un camp magnètic que engendra un corrent elèctric sinusoidal, i a més es pot demostrar matemàticament a la pissarra, jo els deia, avui us explicaré una cosa que us canviarà la vida. vida, no? I al final es deia, què? I em deia, home, no n'hi havia per tant. I jo pensant, home, perdona, n'hi havia per molt. I amb els contes aquests també tu els ofereixes esperant que l'altra persona li canviï la vida, doncs com a mi me'l va canviar, me la va canviar, no? Llavors, aquest és un conte d'aquells que dius, algú que potser no saps per on enganxar-lo, el pots enganxar amb el conte, perquè té substància, no? Salter, que em sembla que era, no sé si era pilot d'avió.
Això jo no ho sabia.
Jo diria que era militar i va haver un moment que va decidir... Igual li estic... Jo m'invento moltes coses, eh? Però amb bona fe, sempre.
Estàs autoritzada.
Amb bona fe, si no, que ho busquin. Però a vegades les coses que em penso que m'invento són veritat.
Doncs l'Albert, des de la cabina de control, ens diu que sí, que era militar i que era pilot d'avió, sí, sí.
Sí, sí, i ens diu que va estrellar l'avió, sembla ser, no? En un cas...
Una vida aventurera, carai.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mm. Doncs aquest home ja, bueno, li va funcionar, això de deixar, la qüestió militar per la literatura, que a més també és molt simbòlica, no?
Les armes i les lletres.
Exacte. I llavors va haver un moment que ja era bastant gran i va dictar unes conferències sobre literatura que estan publicades també, estan publicades, penso que és per l'altra editorial, i tenen un pròleg magnífic de l'Eduard Márquez que està, jo et diria, que al nivell de les converses o fins i tot la supera, perquè un altre amant de la literatura, una persona cultíssima, llegidíssima i que té aquesta capacitat, doncs, per recollir tot el que, no? Bueno, coses que han dit altres escriptors i fer que participin d'un text molt més gros, doncs, que del qual aprens moltíssim, no?
I aquesta última nit de Salter,
sí.
què ens pots explicar d'ella?
També, bueno, és un altre conte d'aquells que deia, que clar, tenen un final d'aquells que no voldríem rebentar. De fet, jo recordo el Jordi Puntí, diria que és el que em va parlar d'aquest conte al principi, la primera vegada, i va dir, és un conte del qual no et puc explicar res, no? Per tant, si fóssim intel·ligents no explicaríem res, però jo ho explico, novament, tapeu-vos les orelles, no? Ho explico perquè se'm demana, eh? Perquè se'm demana. És un conte sobre la lleialtat, sobre la mort assistida, sobre el valor de la quotidianitat i la complexitat d'aquests últims moments de vida, no? I aquí tenim una persona, una dona, que està en un moment en què té una malaltia degenerativa i doncs necessita l'eutanàsia i decideix doncs que, bueno, que el seu marit, juntament amb una altra persona, una noia més jove, l'ajudaran amb això. I llavors, doncs, sopen, si mal no recordo, sopen tots tres, etc. Penso que és aquesta noia la que li ha de posar la injecció letal i bueno, la deixen es posa a dormir, no? I la deixa, doncs, perquè mori. Però passa alguna cosa. O sigui, aquí hi ha un gir argumental que aquest, ja, bueno, ens el podem imaginar, però llegiu el conte perquè, clar, res no és com ens esperàvem, no?
I és una literatura... minimalista, podríem
sí,
dir,
sí.
Molt, molt continguda, on el silenci a vegades és més narratiu que l'acció. És
Exacte.
Una cosa espectacular.
És que és una cosa que la té molt Salter, que és molt... Jo crec que l'economia de paraules no va ni en contra de la bellesa del llenguatge, perquè el llenguatge continua sent vell, no? ni en contra de l'emoció, sinó que precisament deixa tot de forats, fa aquestes elipsis perquè tu puguis omplir-les amb allò que tu sents, no? I ell és una persona que sempre, els seus textos se centren molt en la intimitat, en la mort, en l'adulteri, en les relacions, no? A la lleialtat també, o sigui, no només en els contes, sinó també a les novel·les, no?
Doncs amb la última nit de Salter farem un primer descans musical, sentirem la música triada també per Marta Carnicero, sentirem la veu inclassificable de Tom Waits cantant, com no, A una Marta.
About it all, and oh.
Marta de Tom Waits, et sents identificada amb aquesta peça? Te l'han dedicada moltes vegades?
No, no me l'han dedicada moltes vegades perquè seria per tallar-se les venes, realment, perquè és una història... L'he triat perquè és un conte en si mateixa, no?
Sí.
És una trucada que rep aquesta Marta molts anys després per part d'un exnòvio, no? I que li diu, ostres, quina pena que les coses no van anar així i podien anar d'aquesta manera, no? I per tant, per sort, no m'he hagut de trobar amb una tristesa tan gran com adonar-te que et vas equivocar, no?
Ai, sí. Bueno, doncs passem...
Quin sospir!
Sí, és que això ens toca a tots, és la literatura i l'art.
Bueno, equivocar-me m'he equivocat molt, eh?
Sí, i admetre-ho i entendre-ho, però clar. Doncs passem a un conte que es diu La La La, de Bel Olid, publicat l'any 2011, com qui diu fa 3 dies. Com és que has triat La La La?
He triat La 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 perquè és un conte que, sota l'aparença d'una escena inofensiva, no? És una senyora, una dona que està fent mandonguilles, assenyala l'horror quotidià, no? Abans parlàvem d'aquesta quotidianitat que és capaç d'explorar Shirley Jackson, i resulta que Bel Olid fa una cosa molt semblant, no? Perquè tenim una dona que està fent mandonguilles, que quan les fa pensa amb el marit i pensa amb el fill. I a més, clar, tenen necessitats oposades, perquè el marit resulta que vol que hi hagi all i que hi hagi julivert, però el fill no vol trobar cap de les dues coses. I aquesta dona vinga a picar ben petit perquè no es noti, perquè no sé què, per tal. Però arriba el marit, i novament, spoiler, val? El marit doncs el que fa és violar-la a la cuina, no? És una violació en tota regla. El marit arriba doncs amb ganes de sexe i ella intenta no fer soroll perquè el nen és a l'habitació amb l'ordinador i s'ha de menjar amb patates el que ella no està, bueno, no vol, no? I el marit ni tan sols se n'adona del que ha fet. No? El marit està tan tranquil i després, donant l'hora de sopar, el fill es queixa de que tenen all i no li agraden les mandonguilles, i l'altre li pica l'ullet, no? I penses, quin terror, no? El fet que cada dia sigui...
Quan el monstre no sap qui ho és.
Quan el monstre no sap que ho és. I aquí aquesta dona, a més, acaba plantejant-se que encara no ha fet l'àpat de l'endemà, no? Uh-huh. Amb la qual cosa tornem a tenir una circularitat, però una circularitat molt diferent, no? Que és aquesta cosa, en aquest cas, jo et diria gairebé kafkiana, no? De dir, ostres, estic ficada en una roda de la qual no puc sortir, no?
I és l'horror inserit a la vida quotidiana.
Exactament.
Entre mandonguilles, carai.
Exactament, exactament.
I és una de les coses que també fa la literatura i estem veient que uneix els contes que has triat, que és una literatura poc complaent, que és una literatura que, en certa manera, ha de sacsejar.
Exacte, exacte. Bueno, és que jo sempre he pensat que la felicitat de la literatura, i bueno, ho he pensat jo i ho pensa tothom, segurament, no? O molta gent, començant per Tolstoi, que deia allò que totes les famílies felices s'assemblen i les infelices ho són cadascuna a la seva manera, no? Al final sempre penses que la felicitat té unes potes molt curtes. I al final sobre què escrivim? Doncs sobre allò que ens sacseja, sobre allò que a la nit, si obres els ulls i et poses a pensar, ja no tornes a dormir, no? Els nostres fantasmes, no?
La ferida.
Les nostres pors. Exactament. Llavors, precisament aquest conte també em sembla que dialoga amb un altre, que és un conte de la Charlotte Perkins Gilman, que es diu The Yellow Paper, que és d'una dona que és ingressada pel propi marit metge, pel seu mateix marit, no? Està tancada en una habitació perquè té una depressió postpart, etc, i comença a veure en el paper pintat de l'habitació, en aquest paper groc, i veu una dona atrapada, no? I comença a arrencar el paper fins que ella mateixa considera que la dona ha sortit d'allà, s'ha pogut alliberar, i és ella mateixa que acaba com arrossegant, embogeix, no? Embogeix per aquesta bogeria induïda pel silenciament de la violència domèstica, no? De la pressió a la qual està sotmesa aquesta dona, no?
I a més, a part de la violència i de la sacsejada i de la força temàtica dels contes que ens estàs portant, hi ha sobretot la cosa principal, que és que són excel·lent literatura.
Exacte.
Que la literatura no són només temes, sinó hi ha una força estètica que l'ha d'impulsar.
Clar, i trobes reflexió i trobes estil, a més, en la qual cosa, clar, si trobes reflexió i trobes estil, què més pots demanar, no?, en la literatura?
Doncs ho trobarem també amb un dels autors que has portat avui, que és Roberto Bolaño, amb un conte del recull Putas Asesinas, publicat el 2001, i el conte es diu Últimos atardeceres en la Tierra.
Sí. El títol ja és preciós. Uau. I a més també t'indica cap on vas, no? Amb aquest títol ja veus que vas abocat al desastre, no? És un conte que parla d'una relació pare-fill, és un viatge a Acapulco l'any 75, o sigui, tu i jo teníem un any,
sí.
I tot anticipa el desastre, la sensació que hi ha estat, que hi ha alguna cosa terrible que està a punt de passar i que aquell serà l'últim viatge, no? Són dos personatges que no tenen res en comú, ho estàs veient tota l'estona, no? Ell, podíem arribar a dir que és un alter ego, no? És com aquell Belano que surt també en altres sí. obres d'ell. Aquí em sembla que diu B només, no? La lletra B. Però que podia ser tranquil·lament ell,
sí.
Que és un, doncs un nano que és, em sembla que té 22 anys i que escriu, etcètera, etcètera, i que llegeix, i el pare doncs, que viu en un altre món, que porta un prostíbul, que no sé què, que tal. Per tant, dues persones que estan viatjant juntes només perquè són pare i fill, perquè si no, no estarien viatjant juntes, no? Llavors, d'alguna forma, és una novel·la que... és un conte que parla, doncs, de quina manera, jo penso, el mal ho acaba contaminant tot, no? Perquè, diguéssim, que aquesta relació està inserida en un món més gros, que és un món on la violència batega, no?
Uh-huh.
I tota l'estona tens aquesta sensació d'aquesta por, aquesta, per aquesta imminència d'alguna cosa, doncs, dolenta que ha de passar, no? Hi ha una atmosfera de melancolia, però també de sordidesa, amb aquest prostíbul, no? Amb aquest, hi ha un moment que dius, bueno, aquests han de sortir d'aquí perquè ara els pagaran, no? I dius, bueno, els pagaran, però hi ha un moment que diu, i aquí va, última frase, també, o sigui, tapeu-vos les orelles de nou, no? Diu, demà ens en tornem al DF. I no sap si tornaran al DF, perquè ja. Dius, és que potser aquests no surten del bar. Val? S'han anat posant allà. Tot té aquesta cosa de la sordidesa. Hi ha un exclavadista, tota l'estona es parla de l'exclavadista. Mm. Els clavadistes són aquells que salten des del penya-segat,
sí,
no?
Sí.
A Acapulco. Però és que ja no és un saltador, sinó que és un ex-saltador, no? O sigui, tot porta cap a un passat, no? Cap a una cosa que ja està acabada, no? L'he triat per aquesta... Jo ho diu els diumenges a la tarda i aquest conte té un regust de diumenge a la tarda que si es digués último atardecer de domingo, ¿sabes? O sigui, no tindria sentit, però ja ves això.
Si la vida fos un any, los últimos días serían el diumenge a la tarda.
Exacte. Los últimos atardeceres en la tierra serien el diumenge a la tarda de la setmana que és la vida.
De tots els Bolaños que existeixen, quin és el teu? També és el de les grans novel·les, el Bolaño torrencial, o t'estimes més aquest Bolaño més calculat, més mesurat, més... El dels contes.
Jo m'ho vaig passar molt, molt bé amb els detectives salvajes.
Oh, sí.
Els detectives salvajes, a més, amb aquella capacitat d'antiloquia que té, no? De dir, però com pot ser que tinguis tantes veus i siguis capaç de fer-les totes versemblants i totes diferents, no? Perquè al final està parlant no sé qui, està parlant un altre, i tu passes bomba perquè realment és com si estiguessis... Jo que sóc molt... d'escoltar converses alienes al transport públic, per dir alguna cosa, m'ho passava bomba perquè era com la reina de la xafarderia, no? En aquella novel·la. Tantes veus explicant-te tantes coses. Era un goig. Em va fer pena, i mira que és paper bíblia gairebé, eh?
Sí.
L'edició, però em va fer pena que acabés. És dels totxos que he gaudit sent totxos.
A més, has utilitzat un adjectiu que li quadra molt bé a Bolaño, a més dels habituals, la sordidesa, la torrencialitat, és la versemblança.
Uh-huh.
Ens ho creiem tot.
Bueno, i aquí jo entenc que, a banda que ell tenia un talent literari innegable, són hores i hores i hores de vol, eh?
Uh-huh.
Perquè al final, perquè un diàleg soni natural, yeah. L'has d'haver reescrit moltes vegades, yeah. No?
Doncs anem de Xile i pugem novament als Estats Units.
Uh-huh.
Veiem que ets part de la tradició nord-americana, t'agraden els escriptors nord-americans, i anem amb la Flannery O'Connor i la bona gent del camp, Good Country People.
Sí, exacte. Això em sembla que estava dintre d'un recull que és A Good Man is Hard to Find, no?
Sí. Publicat el 1955, rabiosa actualitat.
Exacte,
també.
Tot és actualíssim. Un conte també sobre la maldat, la vulnerabilitat, la confiança, la decepció. I que, mira, a mi no m'agrada molt buscar en les arrels dels contes la vida dels autors i les autores, perquè em sembla que és un engany, uh-huh. Però tendeixo a fer-ho. O sigui, és aquesta cosa, no?
El gossip.
I clar, Flannery O'Connor era una... No, bueno, va ser una escriptora que va morir jove, va morir, em sembla, uh-huh. que amb 39 anys, uh-huh. i li van diagnosticar lupus, i va estar, em sembla, que cuidant oques. Jo ja dic, quan dic em sembla, busqueu-ho tot, eh? que us expliqui Google. Però jo crec que cuidava oques i vivia, es va recloure al camp. I a més, ara, apa, una altra cosa que igual també m'estic inventant, però jo diria que abans de suïcidar-se, John Kennedy Toole se'n va anar a la casa de Flannery O'Connor i la va trobar tancada.
Ostres.
I si no era de Flannery O'Connor, era de Carson McCallis, però jo crec que de Flannery O'Connor devia tenir una casa museu o el que fos, i em sembla que una de les coses que s'han dit és això, que va fer com un viatge amb cotxe fins allà i després, poc després es va suïcidar, no? John Creditull, que és l'autor d'una conxorxa densa, no sé com l'han traduït en català, l'han traduït de tantes maneres, més d'una manera, no? Uh-huh. Una confabulació d'imbècils també, una confabulació d'imbècils, no? I en castellà, La conjura de los necios. Uh-huh. Bueno, tornant a Flannery O'Connor, aquí també ens trobem amb una dona, una protagonista que és una dona llegida, de fet té un doctorat en filosofia, que entens que el doctorat no l'ha fet al camp, però està vivint al camp, està vivint amb la seva mare, amb dues germanes més petites, amb la qual cosa ja veiem que allà està una mica, que no està en el seu ambient, perquè ella hauria d'estar en un altre lloc on, no, segurament pogués tenir un diàleg més fluid, intel·lectual, amb gent doncs que ha tingut els mateixos interessos que ella, i t'adones que, bueno, que això li desperta, jo crec, una certa frustració que fa quan es presenta un venedor de bíblies allà, doncs fins i tot es plantegi la possibilitat, o es faci com una mena de què passaria si, no? Que es plantegi en el seu cap, ostres, t'imagines si el podria aquí... Però això ho fa des d'un punt, està més amunt, es posa ella mentalment més amunt, no? I diu, el podria seduir, però a més a més, clar, com aquest és un pobre venedor de bíblies, i jo, imagina't, amb el meu bagatge, no? Amb tot el que he pensat, amb tot el que tinc al cap, tot el que he après, no? El podria seduir i a sobre, com dient, bueno, seria una merdeta perquè al meu costat, no? I resulta que, i aquí és on ve l'espoiler, no? La cosa no és ben bé així. La cosa, aquesta noia té un problema, i és que porta una cama, va tenir un accident de caça quan era petita, porta una cama de fusta i acaben amb aquest venedor de bíblies que ella mig queda mig penjada amb molt poc temps, i acaben a dalt de tot d'un graner, i quan s'adona que d'alguna forma aquest noi es vol aprofitar d'ella, no? Per començar genera una intimitat, una falsa intimitat, perquè li diu, bueno, deixa'm veure la cama, treu-te-la, ensenya-me-la, deixa'm-la tocar, no? I ella se sent molt còmoda, de cop se sent que es pot obrir, no? I en aquest moment de màxima exposició i màxima vulnerabilitat, doncs, bueno, aquest noi acaba emportant-se la cama. Uh-huh. I acaba també emportant-se les ulleres d'ella, amb la qual cosa ella tampoc no hi veu massa bé, i la deixa allà dalt, que haurà de baixar, a veure com baixa, no? Amb una sola cama, etcètera, etcètera. Tot serà més complicat. Amb la qual cosa és una mica la caçadora caçada, tot i que ella no tenia aquesta mala fe que té aquest noi, ja dic que és un conte que també té a veure sobre la maldat humana, no?
Sí, i ell venia a portar la fe.
Ell venia a portar la fe, però la deixa amb un pam de nas quan li diu, Tomàs, em vas, que ets atea, no? I jo encara crec menys que tu i amb res. I em guanyo la vida amb la Bíblia, però això deixa't estar, no? I llavors, ja aquí també es veu un paral·lelisme, no?, que es podria fer entre aquesta situació de vulnerabilitat en què tu estàs disposat a donar-ho tot, en aquest cas ella dona la cama, com podria donar una virginitat, per dir alguna cosa, no sabem si és verge o no ho és, sí, però, sí. Clar, al moment que el noi doncs, es planteja doncs, aquesta incursió sexual, no?, li treu una caixa de preservatius, treu whisky, no sé què, i ella diu, ei, què fas? Però al final no s'ha quedat amb la virginitat d'ella, s'ha quedat amb aquesta cama de fusta, no? I la humiliació, la deixa amb la humiliació de dir, tu et creus tot això, però...
Flota un humor negre fascinant en aquest conte.
És que li agrada molt a ella, jo crec, a Flannery O'Connor, jugar amb aquest humor negre, amb aquesta ironia amarga, no? Que a vegades no tens la revelació fins que no et trobes amb el mal de cara, no? De fet, aquesta noia, aquesta protagonista, que es diu Joy, en el conte t'explica que s'ha canviat el nom per Hulga, només per fer-li la punyeta a la mare, perquè sap que Hulga és el nom més lleig que es pot imaginar, i vull que em diguis Hulga, i la mare diu, pues jo et segueixo dient Joy, no? Vull dir, una tia, doncs, que amb unes idees molt, molt fermes i molt fixes, i que es pensa que amb aquestes idees està per sobre d'aquesta bona gent del camp que la mare doncs, tan aprecia, no?
Sí, el títol ja està carregat d'humor negre.
El Good Country People, sí. Exacte.
Sí, la maldat no és exclusiva de la ciutat,
exacte,
de la vida urbana.
Exacte, i hi ha més contes en aquest recull que a més ho expliquen també, no? Aquest altre de Goodman is so hard to find, o hard to find, sense el sou, aquest conte també trobes, és una cosa rural i també hi ha maldat, tota la que vulguis, no?
Anem amb la setena recomanació de la Marta Carnicero i anem a Romania l'any 1989 perquè allà, dins el recull Nostàlgia, es publica el conte El ruletista.
El ruletista, que a més és un conte que també s'ha publicat tot
sí.
sol, amb una mena de mini llibret,
sí, sí,
no? Publicat per Impedimenta.
Sí, publicat així, en l'edició d'Impedimenta, com una separata.
Exacte, sí. I és un conte preciós, però preciós. Preciós per tot, perquè Cartarescu té aquesta capacitat de jugar amb el llenguatge, amb la riquesa del llenguatge. És molt descriptiu i les descripcions que fa són molt teatrals, no? Especialment en aquest conte. Clar, en aquest conte estem parlant de... hi ha dues tesis, no? La tesi de la superfície i una tesi que hi ha per sota, que és la més bonica, que és la de la tesi metaliterària, no? Que té a veure amb allò que dèiem, no? Si tu pots viure la literatura, viuràs per sempre, perquè cada vegada que algú agafi el llibre, reviuràs, no? I aquesta és la part de sota. Però la part de sobre és, vale, com arribo jo a aquest raonament? Doncs hi arribo per una qüestió de dir, bueno, a veure, les matemàtiques m'asseguren certes coses, no? I ara en parlarem. I resulta que jo aconsegueixo vulnerar aquestes lleis de la matemàtica, no puc estar vivint a la realitat, sinó que he de viure en un altre espai, no? I aquest altre espai, que és la ficció, ostres, m'assegura, doncs, aquesta vida eterna, val? Uh-huh. Llavors, com vulnerem aquestes lleis de la matemàtica? Bueno, tenim un pobre desgraciat, però és un pobre desgraciat, que la vida del qual narra la persona que està explicant la història, no? La persona que està explicant la història és un escriptor que ja és consagrat, que té 80 anys, que morirà aviat i que diu, bueno, fins ara jo he escrit unes coses, però ara necessito escriure aquestes 15 pàgines que seran reveladores i serà la veritat literària que jo he estat buscant tot aquest temps, no? I en aquestes 15 pàgines parlaré d'aquest home que vaig conèixer. I aquest home que vaig conèixer és un ruletista. Un ruletista és una persona que arrisca el seu cervell, no? a la ruleta russa, és a dir, posant-se una pistola al cap i una pistola amb una bala en un carregador de 6 i, per tant, té un 16% de possibilitats, 16,6 periòdic, no? Percent de possibilitats de morir si dispara el gallet, no? Però clar, què passa? Que aquest ruletista, que sempre ha tingut molt mala sort a la vida i en qualsevol joc d'atzar en el qual ha jugat ha perdut, aquí també perd, perquè, bueno, perd o guanya, ho hauríem de veure, eh? Això ja es veurà quan llegim el conte, no? Però aquí resulta que ell es vol matar, representa que es vol matar i no es mor, no? Primera, primer intent, amb una bala a la recambra, però és que després comença a augmentar l'aposta, no? Uh-huh. Dues bales, tres bales, quatre bales. Bueno, què passa si al final hi ha 6 bales en el carregador, no? En el rodet aquell. Uh-huh. Bueno, amb 6 bales és que t'has de morir. Si només n'hi caben 6, bueno, això no ho explicarem tampoc, però que sapiguem, doncs, que basant-se en aquesta qüestió de l'atzar, de la matemàtica, etcètera, etcètera, Cartarescu acaba fent un relat que és bellíssim, malgrat que el situa als baixos fons i en la sordidesa màxima, no? On els rics van a veure com un pobre desgraciat es posa una pistola al cap i gaudeixen i riuen i, no?, amb l'aposta que han fet quan li rebenta el cap a aquesta persona, no?
Sí, Cartarescu té aquest do d'aconseguir fer escenes bellíssimes, generar un efecte estètic preciós amb elements que no són habitualment preciosos, amb soterranis, amb sordideses. Per exemple, és el cas de Solenoide, que no sé si l'has llegit, que és una novel·la monumental.
No encara. És d'aquestes que em guardo per un estiu.
Però en certa manera emana del ruletista, però a la bèstia.
Sí que conec, per exemple, una història que surt a Solenoide, que és preciosa també, que és la d'aquest pres que està tancat no? en una presó i va sentint uns cops i com que està allà tancat amb una cadena perpètua, té temps i temps i temps per desxifrar, per aprendre el llenguatge d'aquests cops i desxifrar aquests cops. I aquests cops expliquen com pot marxar, no? Com pot escapar d'aquesta presó, i és d'una forma, doncs, realment molt sorprenent i que ha estat sempre allà, no? Davant seu. I passat el temps surt, es fa ric, una mica com el ruletista també, també és un tio que es fa ric, i quan acaba tornant i demana a veure qui és el presoner que li ha estat fent aquests cops per, no?, i que d'alguna forma ha permès que se salvés, li diu, no, si és que aquesta aquí, un altre spoiler, eh? Un altre spoiler, tapeu-vos les orelles, un altre, que passada soc, el que té aquesta paret és que dona directament al mar, i el que tu tens és l'embat de les onades, que sí, va picant, no? Bueno, quina preciositat.
És meravellós. Doncs escoltem la segona cançó que Marta Carnicero ha triat per avui. Es tracta ni més ni menys que el Cosmic Blues d'una altra veu trencada.
Home.
La de Janis Joplin. They turn away.
just one now.
Janis Joplin, quina veu.
I quina pena tallar-la, eh? Perquè, sí, ostres, deu d'escoltar, això ho heu de fer, també.
Tu ets cantant, també, sencera. I sabem que formes part d'una banda de...
Mala lletra, ens diem.
De, la
com
mala
no podia
lletra,
ser, no
una,
podia ser diferent.
Una banda de músics escriptors.
Sí, 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 fem el que podem. I la Janis Joplin és de les que més m'agrada cantar, tot i que no l'hem cantat mai amb mala lletra, però ja pressionaré perquè me la deixin cantar. Mercedes Benz no necessita acompanyament, així que aquesta sempre surt.
Doncs anem a la recta final del nostre aparador intempestiu, anem amb els últims tres llibres i continuem amb ni més ni menys que Jorge Luis Borges, un dels mestres claríssims del conte a nivell històric internacional. I has triat el Funes, el Memorioso.
Mm-hmm. Sí, sí que l'he triat perquè, bueno, ell el que fa és això, disseccionar moltes vegades, sembla, és com agafa una idea filosòfica i en comptes de fer-ne un assaig en fa un conte, no?
Mm-hmm.
I els seus temes, que són l'infinitud, el temps, els miralls, no? Els laberints, la circularitat... Bueno, tots aquests temes a mi m'apassionen, i aquest és un dels moltíssims contes que podia haver triat, no? N'hi havia uns quants més que vaig estar dubtant, però mira, al final vaig agafar aquest, perquè al final la tragèdia d'aquest, i aquí ja vaig directament a l'espoiler perquè sé que tenim poc temps, la tragèdia del pobre Funes és que té una memòria tan exhaustiva que pot recordar-ho tot, pot recordar fins i tot els records d'altres persones, no? I de la natura mateixa, però clar, ell s'adona que recrear el record d'un dia li comporta dedicar-hi un dia sencer, no? I a partir d'aquí, doncs, també s'adona que si, mentre està recordant no està pensant, és a dir, no està elaborant, no? I t'adones d'això, que el més gran memorista és, paradoxalment, una persona que no pot tenir una intel·ligència abstracta, no pot reflexionar, no? Mira, portava aquí, que no ens donarà temps, però tantes frases per citar, en citaré una, només perquè és que, a més, l'estil de Borges, ell deia que havies d'estar orgullós d'allò que havies llegit i no del que havies... que ell no estava orgullós del que havia escrit, sinó del que havia llegit, però qui pogués escriure només un conte com els de Borges, no? I aquesta frase diu: Funes discernia continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Yeah. És que mira quina frase, no?
Sí, jo recordo també haver llegit aquest conte i quedar-me al·lucinat de la perfecció de les frases on no hi ha una sola paraula inerte allà. I recordo una que em ve al cap sempre al final, quan ell està entrevistant Funes i se n'adona que tots els gestos que fa ell són memoritzats immediatament per Funes.
Sí, li sap greu.
I em diu: me entorpeció
el temor de multiplicar ademanes inútiles. És que també me l'he apuntada. És que és boníssima.
És una cosa increïble, que no només paralitza la intel·ligència, sinó que paralitza el que hi ha al teu voltant. Perquè
exacte,
hi ha un dispositiu que està gravant tot.
Clar, i et sap greu estar-li fent perdre el temps al pobre Funes, perquè dius: és que jo estic fent aquí un gest innecessari i el Funes me l'està registrant, amb la qual cosa encara estic posant-li més càrrega en aquest cervell seu, no?
Sí, i en certa manera no podem evitar que aquest conte dialogui amb el nostre present i dialogui fins i tot amb internet. El fet de que tenir tota la informació ens impedeix entendre millor el que està passant.
Totalment d'acord. Sí, sí. A mi em va fer pensar molt quan l'estava rellegint amb aquesta qüestió, no? Que tenim a l'abast tot el que podem, no? O pràcticament tot el que podem desitjar tenir, però a veure qui és el guapo que ho elabora, això, no?
Doncs...
I ho elabora bé.
Doncs Borges va publicar, com sempre feia, els seus escrits els publicava abans en revistes i després els recollia. Això està dintre el recull que es diu Ficciones, publicat el 1942. I sempre ens fa molta il·lusió quan apareix Borges a l'aparador intempestiu, perquè en certa manera és el mestre dels bibliotecaris i el mestre de gairebé tots els escriptors que ens visiten.
La Biblioteca de Babel. I ara em fa pena que tinguem poc temps, o sigui, que me l'hagi menjat jo perdent també en ademanes inútiles, perquè ara m'hagués encantat d'estar aquí 10 minuts parlant de Borges, no? Però bueno, ens queden dos contes i poc temps, no?
Sí, doncs
vinga, va.
Anem amb Wunderkind.
Exacte.
El prodigi de Carson McCullers.
Exacte, i aquí deia que a mi no m'agradava anar a buscar a la bibliografia dia de l'autors i autores, però realment és que Carson McCullers va ser una nena prodigi, perquè Wunderkind vol dir precisament això, no? Nen prodigi o nena prodigi, i havia estat una... De fet, va anar, la llegenda diu que ella va anar a Juilliard, una escola d'art que hi ha a Nova York, a estudiar, i la llegenda diu que ella va perdre els diners per pagar la matrícula, els va perdre al metro. Si això és veritat o no és veritat, no ho sé, però això és el que va fer que s'acabés dedicant a la literatura i no al piano. Si els va perdre volent o no, això tampoc ho sabem, però si llegeixes Wunderkind et quedes amb la sensació que no, que ningú vol passar per allò, perquè, clar, és un conte sobre la pressió que significa estar vivint plegada a les expectatives dels altres, no? Perquè al final aquesta nena, i el conte acaba amb una frase preciosa que fa referència als altres nens, no? Als jocs dels altres nens, i penses, és que aquesta nena hauria d'estar jugant.
Sí.
I no està jugant, està hores i hores i hores repetint i estudiant només per tenir l'oportunitat de tocar una peça, a veure si en aquell moment és capaç d'insuflar-li tota aquella passió, tot allò que ella vol dir, més enllà de la qüestió mecànica de tocar les tecles, i s'adona que li està fallant repetidament al mestre, no?
Sí, i a part la música és un art particularment intransigent, o sigui, tu pots tocar el 99,9% de notes bé,
sí,
però toques el 0,1%...
I és l'únic que es veu.
I tothom ho percep.
Exacte, és l'únic que es veu.
I llavors el nivell de pressió per una nena és molt elevat, i es nota que amb ella li obsessionava en aquest conte.
Sí.
Ens has ensenyat al llarg d'aquest aparador que hi ha molts contes que dialoguen entre si, i això ens ha recordat un llibre de Thomas Bernhardt que es diu El malogrado, que són tres pianistes d'èlit, dos pianistes d'èlit que coincideixen a classe amb Glenn Gould. Llavors, és un altre tipus d'exigència. Quan el millor està a la teva classe, i a tot el que tu fas, que era genial, extraordinari, ja no et serveix.
Exacte. No, és que clar, també, i ara hi ha aquell, no sé si no l'he llegit, del David Fuenkinos, que és una novel·la que tracta, i aquí és, novament, coses d'aquelles que m'invento, però que tracta del segon, no? De què significa ser el segon. I em sembla que es basa en la persona o en el suposat actor que queda segon en un càsting per fer Harry Potter. I llavors, clar, el fet que quedis segon és que la teva vida clarament podia haver sigut una cosa i es converteix en una altra, no? El fet de ser el segon, encara que sigui boníssim, no? El segon millor en alguna cosa, et condiciona moltíssim.
Sí, el nostre...
Ens diu que...
El nostre tècnic...
Esto es verdad o esto es mentira.
El gran Albert Fernández té un sintagma que a mi m'encanta, que és la melancolia de los semifinalistas.
Ah, pues mira, m'agrada molt. És que em pensava que havia buscat si m'ho havia inventat o no. I com que és aquesta cosa de t'ho has inventat o no t'ho has inventat, no ho has buscat, eh? Vale, perfecte. I escolta, tenim els 3 minuts que ens queden per parlar de Logie Brent o no?
Sí, i tant.
Ens dona temps?
Com que estem gravant aquest programa en plenes festes nadalenques, doncs trobem molt oportú que tanquem aquest aparador intempestiu amb el conte de Nadal de Logie Brent.
Doncs sí, és un conte que el va publicar al New York Times a Paul Auster, no? Que malauradament va morir l'any passat. El va publicar doncs, l'any 1990, em sembla que ho acabo de dir, ja. I aquest conte de Nadal, que és un conte de Nadal que diríem que no és el clàssic conte de Nadal, li va servir després per construir cap enrere, això ens ho explicava molt bé l'Albert abans de començar la gravació, no? Construir cap enrere, o m'ho explicaves tu ara, ja no ho sé, tota la pel·lícula Smoke, no? De dir, bueno, necessito un pretext per poder parlar d'aquest conte final, que és el conte de Nadal de Logie Brent.
Aquestes són coses de l'Albert.
I ens explicava també, això sí que ens ho explicava l'Albert seguríssim, perquè me'n recordo molt bé, d'aquest zoom-in que ens ha explicat, un zoom que va fent una càmera, doncs això, d'una altra època, no?, de l'any 95, sobre el Harvey Keitel, mentre que està explicant el conte de Nadal de Logie Brent, i després, i aquí me'n recordo que et recomanaven, no?, quan anaves al cine, dient, sobretot, no t'aixequis, no se t'acudeixi aixecar-te fins que la pel·li hagi acabat del tot, perquè després hi ha un epíleg. I aquest epíleg és un epíleg on sense paraules s'escenifica el que el Harvey Keitel t'ha explicat en paraules, que és el conte de Nadal de Logie Brent, no?, i bàsicament té a veure amb un noi negre que roba una càmera de fotografies, està en un barri, d'aquests com si diguéssim mig marginal, no? En un moment determinat ha d'anar a tornar aquesta càmera, i la va tornar a casa d'una dona que és invident. I aquesta senyora que és cega, resulta que tu te n'adones, que la senyora ja sap que aquest noi no és qui ella vol que sigui, però simula, diu, ai, ets tu, Pepet, no sé com es diu, Pepet no es diu per descomptat, ets tu, ets tu. I l'altre no sap com fer-ho per dir, ostres, no sóc jo. I pensa que el mínim que li deu a aquesta dona és estar allà amb ell per Nadal, no? I passen un dia de Nadal junts i se'm posa la pell de gallina quan ho penso, perquè és d'aquestes històries tan boniques que si fossin realitat doncs ens farien creure una miqueta més en la humanitat, no?
I és el valor feliç de certes mentides.
Exacte, sí. Exacte. Sí que diguem que segurament és l'única excusa vàlida per dir una mentida, no? Quan realment és una mentida que dir-la no fa mal i pel contrari, el que fa és un bé, no? És que et pot despertar una sensació o una alegria que d'altra manera no tindries, no? Això, clar, en aquesta pel·lícula ho veiem clarament i la podeu buscar, si poseu epíleg o final de la pel·lícula Smoke a YouTube, trobareu que aquest final va acompanyat precisament d'una cançó també del Tom Waits, que sembla que jo sigui superfan i no el coneixia gaire, però aquesta és una altra cançó que em sembla molt bona, que és la que estem sentint, no? Uh-huh. Amb aquestes veus que sembla que siguin uns borratxos que estan cantant amb una cantonada. No? I amb aquest vals així mig nostàlgic, mig trist, doncs tenim aquesta pel·lícula davant, no? Al davant nostre, que tanca aquesta obra, Smoke, aquesta pel·lícula de la qual el guió és escrit per Paul Auster, no? Una pel·lícula de Wayne Wang. And it's such a sallow feeling, all the fields are soft and green, it's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream, when you dream, you're innocent when you dream, when you dream, you're innocent. When you dream, I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket, and then I broke her heart, and then I broke.
Doncs amb aquesta innocència arribem al final d'aquest aparador intempestiu. Hem estat ben acompanyats de Marta Carnicero. Amb ella hem pogut descobrir històries, contes, llibres que, malgrat els anys, segueixen parlant-nos com si fossin contemporanis. I això és així perquè el temps de la bona literatura és sempre present. Gràcies per compartir amb nosaltres la teva mirada lectora, Marta. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i moltes gràcies també a l'Albert, que per cert ens ha xivat que aquest Pepet, ets tu Pepet, que jo no sabia com se deia, ell el que està fent és cridar al net. Jo sabia que era un familiar, no recordava qui, i és això, ets tu, i diu el nom del net, i l'altre doncs s'ha de fer passar pel net, no?
Doncs tots som el net d'aquesta senyora. A tots els oients, recordar-vos que trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, i físicament els trobareu a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres de la Marta Carnicero. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida, Julián Figueres. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Som innocents mentre dormim i així, de somni en somni, us esperem a un altre aparador, sempre fora de focus. When you dream, when you dream, when you dream.
Xxxt.